Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Carme Montero. Salvador Illa ha recuperat aquesta tarda la presència de la figura del president de la Generalitat al Comitè de les Regions al Parlament Europeu, que s'ha centrat en bona part en els efectes de la Dana. I ha fet una crida perquè la solidaritat europea hi sigui fins al final amb el País Valencià. Carlos Mazón ha reclamat ajuda a Europa per a la reconstrucció de la seva comunitat autònoma. Enviada especial a Brussel·les, Núria Oriol, bona tarda.
Hola, bona tarda. El president de la Generalitat, que ha representat novament Catalunya en aquest plenari, ha fet una crida perquè les institucions europees també es posin al costat de València. I entre les lliçons apreses, aquesta.
És que hem de reforçar els mecanismes de cooperació administració local, administració autonòmica, regional, administració estatal i administració europea.
El president valencià Carlos Mazón, que ha estat el primer a intervenir, ha demanat a Europa que no li girin l'esquena.
Viviendas y hogares destrozados, que necesitan de recursos, industrias y negocios arrasados, que tienen que empezar a ver cuanto antes los resultados de nuestras decisiones y nuestras acciones, que han de tener la certeza y la garantía de que Europa no les va a dejar abandonados a su suerte.
Núria Oriol, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
Més notícies, Rosa Pujol.
El nou líder de Hezbollah, Naim Qassem, negocia amb Israel un possible alto al foc al Líban. El nou líder de la milícia xiïta sosté que la treva es negocia sota la premissa que els israelians aturin del tot els atacs al Líban i preservin la sobirania del país.
Si els israelians decideixen que volen aturar l'agressió, ho acceptem, però sota les condicions que creguem apropiades i convenients. No pidolarem per un alto al foc. Seguirem i no l'esperarem, trigui el que trigui.
Qassem va assumir el càrrec el mes passat després de l'assassinat del seu predecessor, Hassan Nasrallah.
La campanya internacional per a la prohibició de les mines, que va guanyar el Premi Nobel de la Pau el 1997, ha condemnat la decisió dels Estats Units d'autoritzar l'abastiment a Ucraïna de mines antipersones. Una decisió que ha generat moltes crítiques de grups de control d'armes i que el director de la Fundació per la Pau, Albert Caramés, interpretava així en declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
Però en cap cas estan cometent per ells cap acte il·legal, ja que no havien signat aquest tractat. Per tant, cal entendre-ho com una postura purament política que s'allunya molt més, òbviament, de la desitjada, que seria que signés el tractat contra les mines antipersones.
Les obres de DIF del corredor mediterrani al túnel de Roda de Barà al Tarragonès avancen a bon ritme i compleixen terminis. Avui s'hi ha fet visita d'obres i es manté el mes de març com a data per restablir el servei habitual entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders. Juan Antonio Hermoso és el responsable de les obres per part de DIF.
Estamos preparando ya todo lo que serían las labores previas para ejecutar la losa de fondo, una losa de hormigón, porque el túnel inicialmente la vía la teníamos con balasto, y se sustituirá por una vía en placa, ¿no? La tenemos prevista a iniciar pues a primeros de este mes de diciembre.
La nova cançó de Rigoberta Bandini es diu Pamela Anderson i sona així. L'actriu icona sexual dels 90, a qui la cantant considera una víctima de l'opressió patriarcal. La cançó, que ja és a les plataformes, així com el seu videoclip, és el segon avançament del nou àlbum Jesucrista Superstar, que sortirà l'any que ve. Esports, Damià Aguilar.
El Barça no tornarà a l'estadi fins almenys al febrer, més concretament el 16 de febrer contra el Rayo Vallecano. El club s'ha adreçat als socis i abonats informant que els partits de començaments d'any contra el València, l'Atalanta i l'Alavés es jugaran a Montjuïc. El Barça femení és a Àustria, on demà juga el quart partit de la Lliga de Campiones al camp del Sant Polten. La M Lleida juga a 2:15, la tercera eliminatòria de la Copa Femenina, i rep el Villarreal, eliminatòria a partit únic. El president del Club Esportiu Europa, Héctor Ibar, ha assegurat a BTV que l'Ajuntament de Barcelona assumirà el cost de de la substitució de les tanques del Nou Sardenya que van cedir al partit contra el Sant Andreu. L'Ajuntament també canviarà, segons la mateixa font, la tanca del gol sud del Nou Sardenya. A la fase de grups de la Champions masculina d'hoquei patins, a 8:45, Barça contra Saint-Omer francès. I en bàsquet, l'Uni Girona visita a 8:45 la pista del Campobasso en partit de l'Eurocopa femenina.
Fins aquí les notícies.
Tota una vida dedicada als seus fills malalts que van acabar morint. Aquesta és la història d'algunes dones.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Què passa després de tota una vida dedicada a les cures? Com refàs la teva vida després d'haver-la dedicat a una altra persona? Aquest dimecres, a Les dones i els dies.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre. A Catalunya Ràdio, de 4 a 7. La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Vicent de Carot.
Passen 6 minuts de les 5 de la tarda. Seguim a la sobretaula. Soler, Biel Duran, Fran Domènech, Marta del Cor i Esther Vallès. Avui, de seguida, parlem de pessebres, però abans us estem preguntant al 607-070901 què col·leccioneu, oients? Què col·leccioneu a casa vostra? Volem saber-ho. Entre tots els que participeu, un val de 30 euros per anar a comprar a Capravo. Fran Domènech, què diuen?
Tinc una mala notícia pel director d'aquesta casa. Haurem de tirar dos parets per posar tot el que ens estan dient els oients que col·leccionen, perquè no hi cabrà si ens ho portessin aquí. Han sortit dos clàssics durant aquesta estona, que encara no havíem comentat, dos clàssics que es col·leccionen. Esqueles de difunts.
Ui, un clàssic, la meva iaia, crec que ho fa.
La Lídia i l'Antònia. I el Mario, que col·lecciona segells.
Sí, segells, un clàssic.
Per la gent que enviï cartes, doncs col·lecciona segells. El Quim col·lecciona pins, d'aquests que es posen a la solapa.
Molt dels 90.
No, no, però té tres suros a una habitació. Tres suros tots plens de pins.
Si té un pin de TV3 o de Catalunya Ràdio als anys 80, li compro, Quim.
Doncs vinga, Quim.
Que col·lecciones pins.
Apunta.
Em fa il·lusió tenir un pin dels anys 80 de TV3 i de Catalunya Ràdio.
Tinc algun del Covid, si vols.
Sí, porta mal.
Escolta,
em veuràs
amb una gorra amb els pins tetera, que sàpigues que la Neus col·lecciona teteres des de que tenia 13 anys, ara en té 64 i en té més de 100.
Uau, em sembla que ens envien foto.
Ens ha enviat una foto de la tetera amb la qual està escoltant ara mateix la tarda i servint-se té.
Ah, anava a dir, escolta la ràdio a través de la tetera.
Sí. No, 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 això no ho sabem encara. S'ha desfermat també la falera pels mussols. No sé, que abans parlàvem dels elefants, parlàvem de les tortugues. L'Alba col·lecciona mussols com la Neus. Atenció, la Mercè, que cada viatge que fem comprem un mussol, gairebé en tenim 100 de tot tipus i tamanys.
100 mussols, 100,
Més de 100 mussols.
Que has de tenir vitrina, eh?
No, però, per exemple, el José María col·lecciona sotagots, aquells que es posen dels gots.
Sí.
Clar, el que passa que diu, en tinc entre 2.000 i 3.000. A veure, José María, aquesta forquilla, tu em dius, en tinc entre 2.100 i 2.200.
Perquè un li haurà comptat la Guàrdia Urbana i l'altra organització. No sé,
que n'hi ha de repetits, eh?
La Neus, per exemple, atenció, eh? Col·lecciona culleretes dels llocs del món on està. Gerres de cervesa, taps de suro, imants de nevera, càntirs, carabasses decoratives, pipes, capsetes italianes de regalèssia i capsetes de fusta. No ens diu des de quina nau industrial ens ha escrit?
Sí, hem d'aprendre a distingir el col·leccionisme del síndrome de Diògenes.
No, però ho té molt comptat. Neus, estic increïble, al·lucinant. I ho té tot etiquetat. És a dir, Neus, tens comptabilitzat?
És l'Arxiu Nacional de Catalunya, allò. La Neus és la que va a un bar i agafa tots els sucres, també.
Així és ma mare, també.
Molta gent que no col·lecciona, potser, però que el seu marit o la seva parella col·lecciona.
Que es xiven.
La Sílvia diu, el meu marit col·lecciona cactus.
Ah, sí?
Clar, no els has de regar.
La que m'agrada més de totes.
No sabem si ella col·lecciona punxades, però en tot cas, allà té els cactus. Un altre clàssic, atenció, José María. Des de fa 43 anys col·lecciono les figuretes que surten al Tortell de Reis.
Oh! Un moment. Josep Maria?
Sí.
639?
És el teu pare.
És el meu pare.
Doncs aquí el té.
Acabes de fer un moment. Melero. Melero. Acabo de veure.
Guardem-ho. Magnífic.
És que és veritat, eh? No. A casa meva, guanyi qui guanyi la fava, guanyi qui guanyi la figureta, el tortellet de Reis,
Es queda a casa, 43 en tens, papa, ja, Déu-n'hi-do.
Sí, necessito...
Acabem amb aquesta farsa del Tortell de Reis, que tothom ha vist on és la fava i on és el...
No, de vegades no es veu.
I fan un giro així, subtil.
No, la farsa perquè... està en que qui troba la fava mai paga el Tortell.
Ara. Perquè mon pare paga sempre ell el Tortell.
És una mentida. Això ens queda el rei, clar.
Està molt hater, avui, el Biel. Dos testimonis que han d'entrar sí o sí, perquè...
Per favor.
De veritat, els estimareu. El Xavi de Sant Feliu, que a més ens envia fotos de tot el que té, envia fotografies de màquines antigues de videojoc que col·lecciona. Des de les més senzilles que us podeu imaginar, les primerenques.
Aquelles del pal...
Aquelles que es doblaven, fins i tot. Aquelles, que tenien doble pantalla, fins
funcionen.
I tot, que es tancaven. No ens ho diu, si funcionen.
Segur que funcionen.
Repregunteu molt, eh? I llavors, entre la repregunta i la pregunta, es van acumular els missatges. Però atenció amb el Pau, que diu que col·lecciona fogonets i cuines de campanya d'època.
Uau. No m'ho crec.
En tinc una mica més de 250, diu.
Passiona.
Fogonets.
M'interessen, sobretot, els fabricats durant l'època soviètica en els països de més enllà del taló d'acer.
Estic al·lucinant. Crec que demà hem de tornar a arrossegar això del que col·lecciona la gent.
Això, un museu, moment... un museu d'aquests fogonets, si us plau. No,
un museu d'oients de la tarda.
Un museu d'oients de la tarda.
Sí, sí. Estic al·lucinant. Això sí que necessitem una nau.
Estic al·lucinant.
És que crec que haurien de venir alguns i que anessin venint a ensenyar les seves relíquies.
Ho muntem de cara demà. Vinga, demà ho expliquem. En tot cas, aneu enviant missatges al 607-070901. Calculen més o menys quants n'hi ha ara, Fran, per demanar un sorteig així a malçada.
Entre 1.000 i 2.000.
No, increïble.
Uns quants. Ara de seguida diem qui s'emporta el val de 30 euros. Demà seguirem, per tant, podeu anar dient la vostra i si ens adjunteu foto ja, millor que millor. Va, i ara que has dit això del Tortell de Reis, posem-nos una mica nadalencs perquè avui hi ha una notícia de Nadal. Ja s'acosten les festes de Nadal, ens ha caigut a sobre el debat del pessebre que ha desaparegut de la plaça Sant Jaume de Barcelona. Hi ha qui ho considera un ultratge, perquè és una traïció, una tradició, perdoneu, que s'ha de mantenir. Hi ha qui ho veu bé i segurament hi haurà algú a qui li sigui completament igual. Però aquí a la tarda, si hi ha un debat costumbrista, no podem dir-li que no. Ja ho sabeu, que ens encanta. A veure, Marta, què passa amb aquest debat del pessebre? Perquè sembla que hi ha una escalada institucional sense precedents.
Mira, doncs passa que en les últimes hores, des del Parlament, podríem dir que hi ha hagut un contraatac davant la decisió municipal de treure el pessebre. Al Parlament ja hi havia un pessebre i es mantindrà. També hi havia un arbre de Nadal que també es mantindrà. Però és que la Cambra Catalana ha redoblat l'aposta i ha anat més enllà. Sentim com ho explicava el president del Parlament, Josep Rull, en un esmorzar informatiu aquest matí.
El secretari segon, el secretari Juli Fernández, ahir que teníem reunió a la mesa, va dir el tió també. I per tant farem un tió gran. Ho volem tot.
Em sembla boníssim que el Parlament amb la que està caient almenys el distregui una miqueta, no?
Ho volem tot.
Què et passa, tu?
Ho volem tot.
Ha fet cara d'estupefacció.
Volem el pas sencer.
De totes maneres, per cert, volia dir que m'ha agradat que ha dit tio i no caga tio.
Home,
per
favor.
Que això, encara hi ha gent que ho diu. Va, atenció perquè, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, en els últims 5 anys no hi ha hagut caganer.
No hi havia caganer al pessebre?
No hi havia caganer.
Perquè fotem pessebres reinventats, no? Redisseny i tot això.
No ho sé.
Com que no hi ha caganer al pessebre
de Barcelona? No n'hi havia.
Perdona, doncs jo tinc una idea. Si no hi ha caganer al pessebre de Barcelona...
Ai, gent de Carot. Home.
Parla amb el Max, amb el fill de l'Estel.
El meu representant, el fill de l'Estel.
Que posin el caganer de l'Hisenda Carot.
El meu caganer. Jo m'ofereixo a fer... Mira, Jaume Collboni.
Va.
Escolta'm, Jaume.
Porta oberta.
Fes-hi unes horetes a seure't allà, rotllo per seure vivent. Jaume.
Música de legato. Estic,
posa'm una música així com de carta. M'agrada. Estimat alcalde de la ciutat de Barcelona, senyor Collboni, jo m'ofereixo des de la tarda de Catalunya Ràdio a portar-li gratuïtament, per rebaixar els pressupostos de la ciutat, un caganer de caganer.com amb el cul a l'aire de servidora de vostès i col·locar-lo a l'Ajuntament i, a més, fer, si volen... tallar la cinta i inaugurar el pessebre de Barcelona. Clar que sí.
Home.
Així, discreta, eh?
On hem de votar? Us he explicat això del caganer, però estàvem parlant del tió. Hi ha més polèmiques. Som a Catalunya, aquí s'ha de discutir tot molt fort.
Sí.
Clar, Rull va dir que hi hauria tió i aquí han sorgit moltes preguntes. De fet, obria el debat el mateix president.
Ara hem d'acabar de veure quina fesomia. Jo, quan era petit, el tió era un tronc, que no tenia cara, no tenia barretina, era un tronc. I la meva àvia, la meva iaia, li donava petites coses, menjar, les peles de les taronges, i el tió cagava coses modestes. Ara no. Ara té cara, caga coses molt grans.
Per tant, tenim diversos debats aquí. El primer és, tio, amb cara o sense cara?
Amb cara, Biel?
Amb cara, perquè ja hem nascut amb... Ja tenia cara quan vam néixer.
I barretina.
Us en recordeu del debat dels tions? Va haver-hi un moment en aquest... Bueno, és clar.
En aquesta nació nostra.
En aquesta nació nostra tan fantàstica que es posava en dubte si s'havia de cagar el tió perquè era un acte de violència.
És veritat, que ho van parlar fa uns anys.
És veritat.
També tenim el debat tio-tiona, ta-ta-ta-ta-ta.
Sí.
A veure, és cert que a mi em resulta, és veritat, i ho he de reconèixer, una mica violent allò de donar-li cop.
Pega'l, que et donaràs
regals. Millor, els nens s'ho passen increïble.
Sí, però a mi sap com greu.
Se'ls ha d'explicar que és un tronc.
A mi el que no sé, em sembla bé, és que el tio cagui coses, regals que són més grans que el propi tio.
Aquest
això no pot ser.
Aquest és el que
mitjons.
Vols una relació anus-regal, eh?
Exacte.
No, però és veritat, tota la vida...
És fàcil, és el lubricant.
Estel? Jo crec que amb cara, no? Sí. Crec que és veritat que s'ha de vigilar perquè pot haver cares esperpèntiques. Hi ha tios esperpèntics, això és així.
Sí.
Una cosa senzilleta. No reinventem tant. Aviam un moment. És que també estem en un moment, ara no tinc temps per una gran dissertació, però ho volem tot molt like, tot molt inclusiu, i em sembla fantàstic, però ens estem carregant les tradicions. O sigui, a moltes escoles ja no es canten cançons nadalenques per un tema inclusiu
religiós.
Acollir les religions, etc. Aleshores, jo del que sóc partidària és de, escolteu, cantem les cançons també que es canten o acollim les altres tradicions, sí, però no ens carreguem la nostra, perquè ja no es canten cançons nadalenques, això també va en detriment del català. Ma filla l'altre dia cantant villancicos, clar, perquè ja ningú dedica un espai a cantar
villancics.
Doncs, Nadales, està molt bé, però si ja no sap, només s'han cantat Los peces en el río, escolta, que aquí tenim un llegat i ho estem perdent. No, és que no m'he entès, la inclusió vol dir incloure tot el que tenim culturalment.
Sí, senyora.
Doncs és que passa el mateix amb la canyada i amb tot, per favor. Que estem fotent. Anem a
de pedra.
No, és veritat que ens hem de sentir com culpables per celebrar el Nadal, que dius, aviam, el Nadal de què va?
Però jo no em sento gens culpable.
No, però les escoles ja no es fan,
ni la castanyada, tot és blanc.
Les llums del Raval d'aquest any les han venut com que són inclusives.
Sí.
Que dius, però què penjaven, la Verge Maria?
Però podríem fer també una apropiació de referents, és a dir, jo no sóc religiosa, ja ho sabeu, que no sóc creient, però poso l'arbre, poso l'arbre, fem una mica invisible, fem carta als Reis, perquè per mi ja m'ho he après com una tradició pagana per mi.
Aquest any també hi ha hagut aquest debat a l'Ajuntament de Barcelona, a la plaça Sant Jaume, que hi han posat un estel gegant en lloc d'un pessebre.
Sí.
Que dius, aviam, no ens enganyem, tampoc. Estem celebrant el Nadal, no estem celebrant una altra cosa. Qui es vulgui sentir ofès perquè celebrem el Nadal, el problema el té ell. Crec que no és ofensiu posar un pessebre en lloc. I d'altra banda, aquest pessebre que s'havia fet tots aquests anys, en manés qui manés, tothom sabia que era un pessebre que s'encarregava un artista que li donava el seu punt de vista. I era una representació d'un pessebre i, per tant, hi havia de primar la llibertat d'aquest artista per poder fer aquest pessebre a la plaça Sant Jaume i que el fes com li sortís dels pebrots en aquest artista
o la
xona, en aquesta persona que s'encarregava de fer aquesta representació del pessebre. Però és que de vegades els estem donant arguments, i jo ara parlo amb el meu nom, que jo em considero una persona d'esquerres, de vegades els hi donem servint la piloteta els de dretes perquè ens diguin que som una colla de wokes i no cal que els hi posem tan fàcils. És a dir, jo crec que està bé que ens revisem una mica la tonteria que portem a sobre amb segons quins temes.
Fins jo t'ho compro, eh?
Bum.
Que ens relaxem una miqueta.
No, a mi em preocupa.
És a dir, que les coses que fan els altres no les hem d'interpretar com que es fan per ofendre a ningú altre.
I què és el que us dic? A mi em preocupa tema escoles, que això, amb prou d'aquesta cosa laica, en lloc de sumar, escolta'm una cosa, quantes criatures de quants orígens diferents hi ha, catalans i catalanes nascuts aquí, però d'orígens familiars diferents, perfecte. Doncs fem una recopilació de què es canta als vostres països d'orígens o com se celebra, i llavors fem una mostra d'això, perquè la majoria d'escoles ara ja és, però és que ja no és per Nadal, és la Setmana Blanca per Nadal a l'escola de la meva criatura, molt a favor de tot el que fan, però ja no se celebra la festa nadalenca d'allò que anàvem a cantar cançons, apreníem a tocar la flauta, jo me'n vaig aprendre, però feia això, representàvem teatre, i ara ja tot és blanc, és la setmana temàtica, ja, però llavors en quins espais, quin reducte de la catalanor, que ens cal una mica també de folklore, perquè el folklore ens marca la identitat, també, és que ja només queden els esplais i els ateneus per defensar això, esplais i ateneus que encara acullen a massa poques criatures perquè estan totes enganxades al mòbil.
Sobretot perquè no fa mal a ningú. És a dir, un pessebre no fa mal a ningú. Mira, ara...
Ho esteu portant una profunditat que m'està encantant.
Ara, perdó, ens hem esperat.
És veritat que és un tema que, avui quan dèieu que parlàveu d'aquest tema, a mi és un tema que venia al cotxe amb la meva parella parlant d'això, i ens hem escalfat els dos parlant d'això. Teníem dues visions molt diferents, i és veritat que, o sigui, normalitzem, i només faltaria que no fos així, que les religions no volem que entrin a les escoles, oi? Però hem normalitzat que hi hagi menús per a les persones que no mengen porc, oi? I es fa com a respecte. És un moment.
Sí, és que
es fa com a respecte, com a deferència a persones que tenen creences diferents. No estem parlant d'una intolerància alimentària. I això ho hem normalitzat. Però, en canvi, no podem permetre'ns posar un pessebre a la via pública. La Setmana Santa, que surt... Jo no sóc una persona especialment catòlica practicant, però és que ens estem...
Però és que, perdoneu, és que el calendari pel qual ens regim, què el marca? Si no, una tradició
religiosa. No, clar, és que al final traiem el Nadal per no ofendre ningú.
Els nostres festius, el nostre tot.
Traiem la Setmana Santa per no ofendre ningú i que tallin els carrers, perquè quan es fan processons de Setmana Santa, que és una cosa que pots estar més o menys d'acord, et pot agradar més o menys a nivell estètic, ningú qüestiona que les processons de Setmana Santa circulin per la via pública i es tallin carrers quan és un estat confessional. Ningú ho qüestiona. Aleshores, calmem-nos tots una miqueta, que no n'hi ha per tant.
Deixeu-me dir, Estel, que t'he vist molt preocupada per la qüestió de les Nadal, les que fins fa uns anys al Parlament es cantaven Nadales.
Això no ho sabia jo.
Sí, l'últim ple de desembre, us heu d'imaginar, doncs, Artur Mas, Josep Lluís Carod Rovira, Montserrat Nebrera del PP, Felip Puig, que es posaven a cantar cançons, cantaven el Fum Fum Fum, les 12 van tocant. Això potser caldria recuperar-ho, eh?
A favor, hem de recuperar talls d'aquell moment.
No podrem cantar cançons que van a Betlem. És clar, és que estem en aquest punt.
Hem obert un debat, que era tió amb cara o sense cara, però crec que el Parlament han obert un segon debat.
Doncs sí, de fet us l'he avançat una mica abans. Ja us puc dir que en Rull ja s'ha dit els signes del temps, ha dit que, d'acord, doncs que el tió tingui cara, però obre un altre debat. Cagané sí, cagané no.
Nosaltres farem tió amb cara, amb barretina i un tió. I això és el que hem d'acabar de determinar, i ara... potser em poso en camins d'atzavares, de si en el pessebre hi ha caganer o no. Això és un dilema que hem d'acabar de determinar.
Un moment. Camins d'atzavares, l'havíeu sentit mai? No. Perquè és camises de 11 vares en castellà, camins d'atzavares, no l'havia sentit mai, però jo si se l'ha inventat en Rull, li compro,
L'únic que he sentit últimament és cel rogent plujaué.
Li preguntarem a la Marta.
Aquí ja em resol que caganer sí a favor, que més sigui el de l'Elisenda Carod, però tenim encara algun altre dubte que ha sorgit sobre el pessebre. Una cosa més per resoldre. La pregunta l'ha fet un periodista parlamentari que no hem pogut identificar, però que ha dit això.
El tió el faran cagar o no?
El tió el faran cagar o no?
Clar, aquesta és la pregunta a la qual doncs, no hem tingut resposta, no ho sabem, però jo des d'aquí crec que sí, que l'haurien de fer cagar.
L'haurien de fer cagar, home, que no tenen prou sou. Saps? Els han de donar algun regalet.
Algun regalet petit, però que sigui petit, que això és l'Ester, que els regals que caga el tió haurien de ser petits.
Caganer sí o no? Sempre, sempre, i més pel teu fill.
No, és que clar, si no és això del walker, que a veure... Oh, quina mala imatge, un que caga aquí, ara tampoc que el podem... No, per favor, és que ens n'anem de mare, ens n'anem de mare.
Ens hem de revisar una mica tots els pijo progres com nosaltres. Ens hem de revisar.
7 minuts perquè siguin 5:45 de la tarda. Us dic una cosa, sabeu qui ve després de vosaltres?
Qui ve?
Fran, respon-me amb una música, va. No ho diríeu mai.
No.
Qui en ve? Aquest estudi. A la tarda de Catalunya Ràdio... Ve un artista que tots heu escoltat.
Epa.
Ara m'estic posant cachondo.
Que treu un nou disc i que no diries mai que et trepitgi la tarda de Catalunya Ràdio. Me muero por conocerte, saber qué es lo que... Àlex Ubago. Àlex Ubago, mare de Déu.
Cantarà una Nadala?
Dues.
David Bustamante, Àlex Ubago.
Camela, home, he fet una regressió al meu passat ara mateix. Aquesta cançó, per favor, qui no l'havia cantat, aquesta cançó? Per favor.
De seguida... Aquesta cançó es cantava amb llàgrimes als ulls.
Escolta, abans que tanquis, puc dir una cosa?
No, sí, que no tanquem.
No hi ha res que em sembli més revolucionari que defensar i lluitar per les nostres tradicions.
Això sí.
És el signe dels temps.
Sí.
Ens colonitzen, ens globalitzen, només ens som això.
Ojo,
som les nostres tradicions.
I sabent que no totes les tradicions són bones.
Però llavors debatem, però al tanto també amb treure aquí la pissonadora i carregar-s'ho tot.
No, però...
Perquè
però,
ens carreguem dir, una identitat, un llegat.
El que no podem fer és negar d'on venim. És a dir, si,
ara,
el, si d'on venim és d'on venim i no hi ha res dolent. Vull dir que, bàsicament, aquesta societat, la societat occidental contemporània es basa en els valors cristians, entre d'altres coses. I els, parlem de justícia, parlem de llibertat i parlem de l'amor al pròxim, perquè hi ha coses que de l'espiritualitat a vegades n'hem d'aprendre una miqueta.
Per cert, ara que parleu de pessebres, ens ha escrit l'Eduard,
sí,
que diu soc membre de l'Associació de Pessebres de Barcelona.
Oh.
Diu, des de fa 8 anys, l'Ajuntament de Barcelona ens contractava per fer el pessebre monumental de la ciutat que es feia al Museu Frederic Marès. Diu, sí, cada any el caganer hi era, això d'entrada. Diu, aquest any, en lloc del Museu Frederic Marès, es farà el pati de carruatges de l'Ajuntament i és també veritat, serà visitable.
Ah, també serà visitable.
Sí, això és el que diu l'Eduard.
El pati, però entenc que pati cobert, Eduard, perquè
sí,
si no...
Sí, segurament sí.
Les figures. Mira, ja que tenim el Fran punxat en el nostre 607-070901, de seguida resolem qui s'emporta els 30 euros per comprar el Caparabo. Va, fes-me un recull de les col·leccions dels nostres oients.
A veure, d'entrada dir que ens ha escrit el Joan, que ens ha enviat no la seva col·lecció, sinó el d'una persona que ell coneix, que es diu Jordi Alcaraz, que diu, el Jordi és col·leccionista de mocadors castellers. El Biel segur que el deu conèixer.
Jordi Alcaraz sí qui és.
Ah, de veritat?
Sí, 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 sí.
De quina colla
no,
és?
No, però jo diria que ell és de Martorell. Pot ser que aquest Jordi Alcaraz...
No ho sé, però el Joan ens ha dit el Biel segur el coneix i en té referències.
Jordi Alcaraz jo diria que és de Martorell i pot ser que tingui col·lecció de mocadors castellers, sí, sí.
Molt bé. Mira, mocadors castellers, és una altra cosa. Atenció a això, no sé si vosaltres ho feu també. La Marta del Cor a vegades ve els divendres aquí i ens parla de la fruita, els mosquits de la fruita i com solucionar els problemes que tenim. Doncs atenció al que diu la Núria. Fa molts anys jo col·leccionava les etiquetes de la fruita.
Oh, boníssim, les de les petites.
Sí, les guardava enganxades en fulls de paper i no recordo que fos poc agradable a la vista.
Era maco.
Això és el que diu la Núria.
Clar, perquè eren moníssim. Això, cespi.
Cespi, bollo.
Ara no em posen, no, d'etiquetes
sí,
petites?
Sí, 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 sí.
L'etiqueta lila de la pera de Lleida, això sí que ho sé. Però les mandarines,
sí,
importa?
Sí, Sanaüja.
Sanaüja.
La poma de Girona.
La poma de Girona també és veritat.
La Neus col·lecciona sobres de sucre, que també és un altre clàssic. Ah, per cert, abans us en recordeu que teníem el Xavi, que hem explicat que ell col·leccionava màquines de videojocs.
Sí.
Doncs ens ha explicat que el Xavi, concretament, sí funcionen totes perfectament.
Oh, yeah.
Ens ha enviat una fotografia i jo diria que n'hi ha una vintena, més o menys.
Jo tenia l'Atari.
No, no, és que és tremendo. 20 màquines de videojocs que té el Xavi de Sant Feliu. És que van arribant missatges. Diu, mira, jo sóc el Quim de Arenys de Mar i també col·lecciono pins. És a dir, molts missatges i molts oients que volen guanyar aquest premi.
Demà seguirem amb el tema. A veure, m'has comptabilitzat els missatges que hi ha, més o menys?
164.
164.
Un número de l'1 al 164.
Vinga, va, via l'Estel. Número de l'1 al 164.
El 162.
Ostres, va, falsit. Comencem pel final, per tant, se l'emporta. Mira, el que tenim aquí... La Lluïsa, el 626-63-24 i dos números més. Lluïsa, ets la guanyadora, no pateixis, que de seguida et contacten. Demà continuarem, podeu anar enviant la vostra, el 607-070901. Tiets, tietes, carquinyolis, carquinyòlies, ratafies sobre taulers, sobre tauleres. Fran Domènec, Esther Vallès, Estel Soler, Marta del Cor i Biel Durant. Moltes gràcies, estimats.
Gràcies.
Em quedo amb Àlex Ubago.
No,
ai, me muero por conocerlo.
La Tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre. Loteria de Navidad. El sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Canvia una alarma de proximitat. Canvia a Protegim, l'alarma catalana. Si vols gaudir de la tecnologia més avançada, estar connectat amb la policia 24 hores i rebre un tracte proper amb l'atenció i l'app en català, entra a protegim.cat. Suma't als milers de llars i negocis que ja hi confien. L'alarma més ben valorada pels clients a Google. Et protegim?
Hola, amor, com ha anat al col·le?
Ah!
Si ara sempre guarda silenci, podria estar dient-te molt. Escolta els senyals i actua contra les violències cap a la infància. Ministeri de Joventut i Infància. Govern d'Espanya.
Marques originals d'Aldi.
A preus sempre baixos. Sents la pau interior, Al?
Em sembla que és gana, Di. Estalvi amb els filets de salmó.
A només 4,99 el pack de dos, un 21% menys.
Així de fàcil.
Així d'Aldi.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres. Ah, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
Tu fes-me cas, que al final la gent mai no intenta aparcar la porta. Vinga, va. I trobem lloc segur, però segur, segur.
Segur, segur, no hi ha res. Tret dels 100 premis segurs d'un milió que repartim el 22 de novembre amb la pluja de milions d'euromillones. A més del pot i del milió dels divendres. Euromillones, 20 anys somiant en gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Si jo pogués complir un desig ara.
Ara.
Coses que necessito.
A ple pulmó, per les malalties respiratòries. El 15 de desembre col·labora amb la Marató. Diu molt de tu.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Dos quarts de 6 de la tarda, i ja us he fet una prèvia, eh? Avui, una galerna és un vent huracanat del nord, un vent fred i violent. També és el títol que ha triat Àlex Ubago per al seu nou disc, justament avui que tenim aquestes ràfegues de vent tan fortes.
Que yo no te olvido.
A l'estudi de la tarda de Catalunya Ràdio. Àlex Ubago, bona tarda.
Bona tarda.
Escolta, has traído el viento, has portat el vent, eh?
Me he traído, claro, es que... ¿Has visto qué producción? Ya tenemos...
Qué currao,
¿eh? Galerna, todo, nos traemos el clima y todo, así...
Benvingut.
Sea más completo.
Benvingut a la tarda de Catalunya Ràdio. Escolta, amb aquest disc, Galerna, es diu així pels nous aires, no?, per les noves sonoritats que podem escoltar al disc. És així?
Es así. Me encantaría responderte en catalán, pero...
Sí, només faltaría.
Alguna palabrilla igual...
Yo tiro en català, si tú no m'entens, jo passo.
Alguna frase, pero no, voy a... Mejor me expreso en castellano. Sí, efectivamente. La idea de titular el disco así, Galerna, pues tiene un poco... La metáfora tiene que ver con eso, ¿no? Con la galerna es un cambio en el clima. Bueno, aquí supongo que todo el mundo sabe lo que es una galerna, porque es una cosa como muy del norte, muy de mi tierra... para quien no lo sepa, es un como un viento así repentino, como una especie de tormenta de verano, ¿no? Que pasa a veces en días así muy, muy calurosos. Y bueno, este disco es un cambio, no en el clima, en el sonido, en algunas canciones. Otras son un poco más cercanas a lo que yo he hecho siempre, pero sí que hay unas cuantas canciones en el álbum que vienen como con un sonido bastante renovado, más modernito, así más actualizado.
Ara escoltarem diferents sons d'aquest nou disc, però abans l'Àlex deia, m'encantaria respondre en català. I és que acabo de descobrir una cosa que no sé si la gent sap. Tu on estiuejaves?
¿Dónde veraneaba, no?
¿Sí?
¿Dónde estiuejaba?
Es difícil aquesta.
Es difícil decir esto, ¿eh? Yo he veraneado durante muchos años en Sort, en
Lleida.
En Lleida, sí. Cuando era un niño, solía ir ahí con mis padres. Muchos veranos los he pasado en Sort. Entonces, bueno, por eso te decía que estoy bastante familiarizado con el catalán, porque tenía muchos amigos catalanes con los que pasaba el verano. Y, bueno, aparte de que he venido muchas veces a Barcelona,
sí,
¿no? Y tengo amigos aquí y tal. Pero sí, Sort, estoy muy... Muy vinculado con Sort. Hace un tiempillo que no voy por allí.
Ahora has de anar a comprar lotería.
Claro, luego... Pero yo en aquella época... Yo no sé si...
Cuando yo iba a Sort, no era... Yo creo que lo de la lotería fue más tarde.
Ah, sí, el hub de la lotería encara no
sí,
era, ¿eh?
Como ese boom que hubo, sí. Que yo creo que tocó algún año, ¿no?
De, sí, iba a tocar un año.
Que tocaría un año. Yo iba a Sort, te estoy hablando, pues, ¿qué sería? En los 90, pues entre el 90 y el 95, por ahí, más
Contenies
o menos.
Tendrías 10 añets, aproximadamente. Tú eres del 81.
Por ahí, más o menos. Yo soy del 81, efectivamente.
¿Tenim la mateixa edat? És una boníssima generació, el 81.
Muy buena añada.
Va, sentim més cançons. Ceniza.
Éramos uno, hablando de sus planes de futuro. Los besos eran nuestro desayuno. Tu piel sabía azúcar y sal. Después de todo...
Ric, perquè a la peixera està passant l'efecte Ubago, que ja comença a aparèixer gent d'altres programes, de venir a fer fotos, de demanar firmes... Ara te la presentarem a la Carla.
Encantado.
Ara te la presentarem a la Carla.
Estabas moviendo el hombrito, ahí un poco, que eso no es muy común con Àlex Ubago.
Exacte, això sí que és una sonoritat totalment diferent al que estem acostumats a Àlex Ubago. Quins ingredients té aquesta nova sonoritat?
Bueno, a ver, con este disco me planteé un poco el reto de no sé si de reinventarme un poco o de ofrecerle a mi público algo diferente. La verdad es que el reto fue encontrar un lugar donde sintiera que estaba actualizando un poco mi sonido o influenciándome también con otros sonidos y otros recursos de producción. Tratando de no perder tampoco mi sello, ¿no? Y un poco la esencia de lo que son mis canciones. Porque todas estas canciones, si me las escuchas tocar así con la guitarra, pues te suenan más al Alex de siempre. Pero traté de ponerles, con la ayuda de varios productores,
¿no?,
con los que he trabajado en el disco, que son todos productores muy jóvenes, que me han dado ahí como una visión un poco más moderna y más actual, y que me han sacado un poco de mi zona de confort. Y bueno, es así un poco un proceso de búsqueda, ¿no? De hacer algo distinto también después de tantos años, ¿no?
Clar, tu portes molts anys a la indústria i ara has dit productores más jóvenes. Clar, tu has passat de ser d'aquelles persones més joves a la indústria a no envellir, perquè no som grans, tu i jo, que som molt joves,
sí.
a madurar dintre la indústria, no?
Totalment.
Vull dir, has viscut el canvi de rol, també, de ser un nen prodigi, adolescent prodigi.
De hecho, yo era... Lo que dices es totalmente cierto, porque yo empecé muy joven. Cuando saqué el primer disco, yo empecé, tenía 20 años. Entonces, claro, ahí donde iba, con mi equipo, la gente de la discográfica, de los medios, de los músicos, los productores, todos eran más mayores que yo y ahora empieza a ser al revés.
Claro, es que eso impresiona,
de hecho,
¿eh?
Vengo con Silvia de Warner, que es más joven, tiene 24 años, que yo me hace sentir un viejuno.
Criaturas.
Claro. Ya tienen tanto que aprender de la vida.
Tenemos experiencia nosotros, sí.
Entonces, bueno, pues esto es lo que tiene el paso de los años, pero bueno, feliz, ¿no?, de seguir aquí, de seguir haciendo música, que es lo que me ha apasionado siempre, y 23 años después, pues bueno, la verdad que me parece mentira, porque miro hacia atrás y digo, joder,
me he unido, ¿eh?
Ha pasado ya 23 años desde que empezó esto y me parece que fue ayer, pero...
Ara que mires enrere, dius 23 anys, quin és el moment... Primer et demanaré el millor, de dir, buah, és que aquí vaig dir, he tocat el cielo, i després et demanaré el moment pitjor, de dir, és que per què m'he fotut aquí, no? ¿Por qué me he metido en esto?
Pues, joder, pues me costaría mucho responder esta pregunta porque no sé si tengo un momento, ni un momento que lo podría definir como el mejor, porque es que son muchos momentos. Es que, claro, resumir 23 años de carrera en un momento que diga, este fue el... Hay muchos momentos. O sea, yo recuerdo, pues, por ejemplo, ¿no? Me viene a la mente la primera vez que toqué, yo soy de Donosti, y en Donosti, en las fiestas de la Semana Grande de Donosti, los conciertos grandes se suelen hacer en la explanada de Sagüés, que es una explanada que hay al lado de la playa de la Zurriola. Entonces yo ahí he visto, pues claro, desde mi infancia he visto actuar ahí un montón de artistas que admiro y grupos. Y un día me vi tocando yo ahí, ¿no? Delante de miles de personas de mi ciudad. Te recuerdo ese momento como un momento, pues, de esos que te tienes que pellizcar, ¿no?
Sí.
Pero momentos como ese, por suerte, ha habido muchos, ¿no? O sea, conciertos, noches de concierto mágicas, aquí en, en España, en muchos países, ¿no? Que he tenido la suerte de conectar con mucha gente a través de mi música, en Latinoamérica, en México, en Argentina, en un montón de países, ¿no? No te podría decir solo un momento, es que no lo sé.
Però només mirar enrere i dir, ostres, 23 anys, seguir aquí també és un bon moment ara, mirar, ¿no?
Sí.
Dir, uau.
Sí, yo te diría que ahora es mi mejor momento. Pues no sé, porque es el de ahora, lo estoy disfrutando más que nunca. No sé si es el momento de más éxito, ¿no? Porque ¿en qué mides el éxito? Pues claro, al principio yo vendía muchos discos físicos, ahora ya no se venden discos físicos. Tengo la suerte de tener muchos oyentes en las plataformas y en muchos países diferentes. Joder, me siento un afortunado, ¿no? Uh-huh. Obviamente en una carrera de 23 años pues hay momentos más arriba, otros no tanto. Ha habido discos que han funcionado más, menos, canciones, discos y canciones que me han funcionado más en unos países que en otros, pero yo al final me quedo con lo bueno, que es que, joder, que siempre he tenido, la verdad es que tengo la suerte de tener un público muy fiel que me permite hacer mis giras, mis conciertos. Pues ha habido momentos en los que igual llenaba un pabellón de 10.000 y en otros momentos metí un teatro 1.000 personas, pero siempre he tenido la posibilidad de hacer mis giras, mis conciertos, grabar mis canciones, hacer lo que he querido siempre, que eso también le doy mucha importancia, a que nunca ha sido un producto manejado por una discográfica que me decía lo que tenía que hacer, o no sé, siempre he hecho lo que he querido, he compuesto mis canciones.
Pues que potser l'èxit és aquest, la tranquil·litat, mirar enrere i la tranquil·litat de fer el que tu vols. Y que funcione. Sí, independientemente de si hay 1.000 personas, 10.000 personas.
Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. El otro día decía una cosa, le escuchaba decir una cosa a Leire, Leire Martínez, de la ex vocalista de la Oreja, que es muy amiga, y hacía un comentario sobre una carrera artística, o yo creo que se puede aplicar a cualquier campo en la vida, o en la vida misma. Son picos, ¿no? Uh-huh. Pero el que haya picos significa que hay vida, ¿no?
Claro.
Y yo no conozco una carrera de ningún artista de los que yo admiro de carrera larga, un Sabina, un Serrat, un Rafael, o sea, quien me digas de carrera larga, que no haya tenido picos, ¿no? Que haya tenido una carrera siempre estable. O, bueno, entonces, bueno, en ese sentido, claro que ha habido momentos más complicados. Veces que me ha tocado remar más.
Y ¿algún momento que recordes? Cosas... ¿Algún de dir, ho deixo?
Bueno, no, de dejarlo.
Mai,
no,
eh?
No, plantearme dejarlo nunca. Por desgracia para mis haters, no me lo he planteado. Porque me gusta mucho lo que hago y disfruto haciendo música, haciendo canciones. Yo siempre digo que es algo que haría gratis, o sea, que lo haría. Yo es que era mi hobby, esto es mi pasión, ¿no?
¿Qué farías si no fossis músic?
Pues yo qué sé. A ver, ¿qué haría? No lo sé. ¿Qué me gustaría hacer? Mm-hmm. Y aquí vas a flipar.
Ay.
Sería feliz siendo jugador profesional de billar. Esto no es coña, ¿eh?
No estoy bien.
Pero no te rías, que lo digo en no parece algo serio. Hay gente que se dedica a eso, ¿eh? Te lo juro.
Ah, sí, ¿eh? Vale, gente, no te estás inventando.
No mucha. Porque es un deporte, ¿eh? Uh-huh. A ver, esto tengo que explicar, porque la gente que me conoce un poco más o que me ha seguido un poco más de cerca sabe que es mi pasión, el billar es mi super hobby, mi super pasión. Y es, claro, la gente, mis colegas cuando digo que es un deporte, dicen, ¿qué deporte el billar? No, el deporte, es un deporte.
Sí,
joder.
Sí, sí, que aquí teníamos un programa TV3 que es de Nadal a tres bandas, que era billar profesional.
De hecho, Dani, ¿cómo se llama? Hay un jugador de billar... Bueno, este es de tres bandas, que es Dani... Es que no me acuerdo ahora el apellido.
Tal busco.
Sí, mira, búscalo porque me da mucha rabia no acordarme. Dani...
Pues a Google, a ver... Que... Daniel Sánchez.
Daniel Sánchez.
Campeón del mundo de billar a tres bandas.
Sí, Daniel Sánchez.
Daniel Sánchez Gálvez.
Es de aquí, yo creo, es catalán.
Dani Sánchez Gálvez.
Sí, sí. ¿Oh? Bueno... Yo soy de billar americano, del pool, de
la, sense forats.
Los agujeros.
Ah, con agujeros.
Con agujeros.
Val, amb forats.
Forats. Y bueno, que me estoy enrollando. Yo sería feliz dedicándome al billar.
Està molt bé, la vida que sigui pla a ser músic i la B que sigui jugador professional de billar.
Esa no te l'esperaves.
No, a casa teva estaran contents. Estàvem repassant el disc de l'Àlex Ubago, aquest disc Galerna de Warner Music. Heu sentit coses molt diferents al que esteu acostumats a la sonoritat de l'Àlex, però també hi ha temes que diràs, home, els fans de sempre també tiren aquell raconet. Si es por los dos, le rindo a la suerte, pido perdón por no ser el más fuerte. Vuitè disc, va sortir el 18 d'octubre, porta un mes al carrer. Què tal l'acollida?
Pues muy bien, la verdad. Estoy contento porque había un poco... Siempre da un poco de vértigo sacar algo nuevo. No sabes cómo lo van a tomar los fans y más cuando... Bueno, cuando hay un cierto riesgo o, bueno, como que me salgo un poquito ahí de mi zona de confort. En esta canción que estamos escuchando... A ver, yo este disco lo defino como que tiene dos caras, ¿no? Si tuviéramos aquí el vinilo, en la cara A, que para mí es la galerna, realmente, porque es donde está el cambio. Son cinco canciones que suenan sustancialmente diferentes. Y luego hay en la cara B otras cinco canciones en las que es como el bálsamo, ¿no? Como el...
Venga, va.
Para que no se enfaden los...
que no duela tanto.
Claro, les doy también unas cuantas canciones que suenan más al Alex de siempre, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, siempre hay como una cierta incertidumbre de ver cómo se va a tomar la gente lo nuevo y tal. Y la verdad es que el feedback, los comentarios que estoy recibiendo y el recibimiento ha sido muy bueno.
Hey, tú y yo, con ganas de ir a otra parte, arte sería mirarte hasta tarde.
Clar, estem sentint temes amb força producció, ara ho deies tu, de gent més jove, de gent que fa coses totalment diferents del que tu feies. Com seran els directes? Ho has pensat?
Pues estoy en eso, justo, porque... bueno, ahora estamos en un paréntesis de directo, porque la última gira que hice, que fue la del disco de los 20 años, yo antes de este proyecto saqué un disco que se llamó Alex Ubago 20 años, con el que celebré ya más de 20 años en la música. Hice una gira con ese disco que terminó hace justo antes de que saliera este disco, ¿no? Entonces como que se han solapado los dos proyectos y ahora estoy como más centrado en la promoción de este álbum y retomaremos los conciertos el año que viene, 2025. Entonces estoy en eso ahora, pensando cómo voy a llevar este disco al directo, a todos los niveles, ¿no? A nivel de sonido, de arreglos, a nivel visual. Pero bueno, la idea es salir con mi banda de siempre. Y quizá estas canciones que tienen en el disco una producción un poco más electrónica, sí, con samplers, con recursos un poquito más electrónicos, pues lo llevaremos a un mundo ahí a medio camino, ¿no? Uh-huh. No voy a llevar a un DJ en directo,
pero alguna base,
pero sí,
¿no?
Que algunas bases mezcladas con lo orgánico de la banda y y estoy seguro de que va a ser potente. Yo siempre digo, no está bien que yo lo diga, pero creo que... O sea, yo estoy muy orgulloso de mi directo, ¿no? Y es verdad que muchas veces la gente que viene a verme en directo se sorprende porque tenemos muchos prejuicios. Es verdad que yo tengo muchas canciones que son como muy tranquis, muy, pues que son baladas, como, bueno, bastante abajito.
Sí.
Pero creo que el sonido en directo...
Es más potente del que la gente espera, ¿eh?
Es más potente, exacto, tú lo has dicho, sí. Uh-huh. Sí, sí, así lo creo y bueno, pues invito a la gente a que venga a verme porque creo que el directo... Yo siempre digo que las canciones en directo ganan.
Sí.
Y creo que mi música en directo gana.
Ara deies, estava acabant, quasi hem empalmat, la gira dels més de 20 anys amb la preparació d'aquest nou àlbum, amb Parí Galerna. Com concilies familiarment?
Pues, bueno, has tocado ahí la tecla porque es mi mayor preocupación, no sé si decir, lo que más me preocupa, lo que más me ocupa en los últimos años, ¿no? Desde que... amplié la familia desde que tengo dos peques en casa, pues digamos que eso me preocupa mucho, el encontrar ese equilibrio entre el seguir disfrutando de la música, no descuidar mi carrera artística, pero a la vez no perderme todas esas cosas en casa. Entonces, pues, para ponerte un ejemplo como muy claro, desde que llegaron los niños a casa, las giras, por ejemplo, las organizo con mi oficina en bloques, ¿no?
Entonces voy haciendo... Para.
Claro, para no estar tanto tiempo seguido fuera de casa. Entonces antes, por ejemplo, sobre todo las giras por América, ¿no? Que yo voy mucho a América.
A Latinoamérica sí. Tiene molt de público, Alex Ubago.
Sí, sí, sí. Y entonces antes, claro, igual me iba de gira a Latinoamérica y íbamos México, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Estados Unidos, íbamos y me podía pasar 3-4 meses fuera de casa.
Empalmabas, ¿no?
Entonces ahora lo hago por bloques. Entonces me voy 15 días a México, vuelvo, estoy en casa un mes, me voy 12 días a Argentina, vuelvo, estoy 10 días en casa. Y así, de esa manera, pues como que se me hace más llevadero a mí, a mis hijos, a mi mujer, que es la que se queda sola en casa cuando yo me voy. Y es súper importante para mí encontrar este equilibrio, sí.
Ara m'ha recordat a Marcus Mumford, de Mumford & Sons, que també té una regla bàsica, que és cada 15 dies ha de dormir un dia a casa, mínimament un dia a casa.
Pues per tant, eso es un poco tal cual el... como la condición o el trato que yo tengo desde hace unos años con mi manager y con mi oficina. Esto lo organizamos así y bueno, pues así lo disfruto y tengo como la cabeza en su sitio. Uh-huh. Estoy tranquilo de disfrutar también de toda esa parte personal que para mí es tanto o más importante que la música, en realidad. O sea, lo que sostiene mi felicidad es eso, ¿no?
Fa 23 anys que t'hi dediques... tinc la sensació, no ens coneixíem fins avui, que ets una persona molt aterrada i és una indústria molt difícil, la indústria del món de la música, no? Què ha sigut el que tu t'ha aterrat? Lo que te ha aterrizado en tu vida? La teva família, però també abans, clar, tu comences amb 20 anys, no?
Sí.
Què t'ha mantingut?
Yo digo siempre el entorno a todos los niveles. La família, superimportante. Mis padres, mis amigos de siempre, mi mujer, mis hijos, eso es como ese es el nido, ¿no? Ese es el lugar al que perteneces, al que vuelves, el donde te sientes a salvo. Pero también creo que ha sido muy importante mi equipo. Yo siempre digo que soy un one club man, como dicen en el fútbol. Yo llevo toda la vida con el mismo equipo.
Así,
discográfico, management, tal. También es verdad que he tenido la suerte fiché y empecé con un equipo humano maravilloso que siempre ha estado a mi lado apoyándome, con que siempre me he sentido muy a gusto. Y para mí también ese entorno, no sé, laboral, si lo quieres llamar así, ¿no? De equipo, ha sido muy importante. Desde mi manager, mi equipo más cercano de la discográfica, de la oficina de management, las personas con las que... mi equipo.
Claro, es que al final has viscut y crescut amb ells, ¿no?
Sí, que me dicen, que siempre me han dicho las cosas tal y como son, que me han dicho las cosas que no quería escuchar, que no sé.
Eso es complicado, porque decirle a alguien el rey va desnudo es complicado.
Sí. Y bueno, es una mezcla de cosas, yo creo, ¿no? De eso, de decir también cómo eres tú, ¿no? Es una persona que se te va más la cabeza. Yo creo que he sido siempre un tío bastante centrado. Y no sé, la educación que me han dado mis padres, no sé, es una mezcla de cosas, pero cada vez estoy más convencido de que la gente de la que te rodeas es vital en la vida, ¿no? Y en una profesión como la nuestra, muchas veces he visto artistas que, joder, que se les va la cabeza o que de repente van como de superestrellas y tal, y es más el entorno que tienen que les hace sentir así o que generan como ese aura extraña, ¿no? Que el propio artista, luego
después
excedeixes
escarbas, al artista y dices,
luego
que
escarbas
no.
Y conoces al artista y dices, es un tío súper majo y súper normal, y a veces es la gente, el entorno, la que le convierte en un gilipollas. No sé si me estoy explicando, pero...
clar i català, o clar i castellà.
En castellà.
Doncs, Àlex Ubago, ara que parlaves de la importància de l'entorn, espero que a partir d'ara la tarda de Catalunya Ràdio sigui el teu entorn. Torna quan vulguis, ha estat un plaer conversar amb tu. Tots a comprar aquest disc, Galerna, i estarem molt pendents de les dates de concert, perquè aneu a comprovar que els concerts d'Àlex Ubago són més potents del que us espereu. Àlex Ubago, moltes gràcies.
Gràcies a ti.
Una abraçada. Va, fem una pausa. I a la tornada del butlletí, Fran Domènech, que ens porta un 6. A veure què ens explica.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot. Arriba al Liceu Madama Butterfly de Puccini. L'òpera que has de veure un cop a la vida o reviure eternament. Del 8 al 28 de desembre. Entrades a liceu.cat.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes? Cada vegada que anem al dentista amb la meva mare és un repte. Vitaldent, en col·laboració amb l'Uracare, presenta el nou servei d'assistència dental a domicili, posant a la teva disposició l'equip d'odontòlegs de l'Uracare, especialitzats en atenció domiciliària. Informa't sobre el servei i les zones geogràfiques disponibles i demana ja la teva cita en el 900-730-125. Vitaldent, la teva boca ho és tot.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura
a Catalunya
Ràdio.
La 22a edició dels Premis Zoom ja és aquí. Del 21 al 23 de novembre, Igualada es convertirà en el punt de trobada de professionals i amants de la televisió, sèries i nous formats digitals. No et perdis la gran gala dels Premis Zoom, el 23 de novembre, al Teatre Municipal Ateneu d'Igualada. Més informació a premiszoom.org. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Si m'estimes tal com dius, hauries d'ajudar-me a recuperar la calma.
Ariadna Gil és Anna Karènina al Teatre Nacional de Catalunya. Carme Portacelli porta escena al clàssic de Tolstoi, una tragèdia sobre l'amor, a la Sala Gran del TNC. Més informació a tnc.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Cada cultura té les seves pròpies peculiaritats.
Crec que sé el que estàs pensant si em mires.
Jo sempre procuro fer dir dois i fer riure.
Aquestes peculiaritats influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
Va, que ens divertireu.
La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant.
Jo sóc molt partidari de primer follem i entenguem-nos al llit.
Jo també.
La República del Mediterrani, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
I ara entrem al búnquer.
Tal com està Menorca, el mes d'agost van a Menorca encara, ja són un tipus de gent.
La gent que s'ha tatuat fars de Menorca a l'esquena...
Ah, això es fa ara?
Ua, mare de Déu, si es fa!
Fars de Menorca.
Fars amb T.
No. Faros.
El far.
No l'eslògan, fars de Menorca, no en volem saber res més. No.
Són els menorquins els que estan fars de la resta del món.
Aquest tatuatge sí que està bé.
Fars,
no vols dir el dibuixet del far?
El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neu Rossell, de dilluns a divendres a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
4 minuts i seran les 6 de la tarda. Fran Domènech, bona tarda.
Bona tarda, com estem?
Et faré una mica coitus interruptus, ara.
No passa res.
Perquè m'he allargat amb l'Ubago, perquè quina delícia de senyor, de veritat. Anirem al butlletí informatiu, sí. I a la tornada, que m'expliques?
Vols sentir una cançó d'una persona molt bona en el món del pop? No, l'Àlex Ubago del Regne Unit. Després del butlletí informatiu de les 6, explicarem de quin club és president Robbie Williams.
El president d'un club?
Sí.
De futbol?
De futbol, sí.
Hosti, tu.
D'Anglaterra.
Ara li proposarem a l'Àlex Ubago que també compri un club. Ara venim.
Catalunya és terra de mar i d'una tradició pesquera que porta el millor peix i marisc del Mediterrani a la teva taula.
Saborós, saludable i molt fàcil de cuinar. Vine i deixa't aconsellar les peixateries de confiança.
Salut, qualitat, tradició i sabor a la teva peixateria de proximitat. Ben a prop teu, sempre amb el millor peix i marisc.
Gremi de Peixaters de Catalunya. Peixateries de confiança. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Abans que el teu dia soni així... Arriba el Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Ara o mai, que no se t'escapi!
Que no t'atabalin. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan.es. Finançant a Merce i Banc.
En menys de 24 hores t'ajudem a trobar la solució per tal que els teus pares estiguin ben cuidats a casa. 9 de cada 10 famílies en recomanen. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
És d'amor? És d'estalvi. Perquè a Caprabo tens milers de productes a preus bons sempre. Com el formatge ratllat mozzarella Eroski 200 grams a 1,57 € o la banana a 1,32 € al quilo. Caprabo, amor etern als preus bons.
Aquest parc és tan a prop de casa.
I els tallers que hi fan són una passada, oi, Mariona?
Sí, he après el nom de moltes papallones.
Som-hi, encara hem d'anar al mercat.
Mama, comprem tomàquets?
L'AMB treballa perquè més de 3 milions de persones puguin gaudir d'un entorn més net i sostenible i d'una societat més igualitària. AMB, àrea metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
Tu fes-me cas, que al final la gent mai no intenta aparcar la porta. Vinga, va, hi trobem lloc segur, però segur, segur.
Segur, segur, no hi ha res. Tret dels 100 premis segurs d'un milió que repartim el 22 de novembre amb la pluja de milions d'euromillones, a més del pot i del milió dels divendres. Euromillones, 20 anys somiant en gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
El cos ens parla contínuament, tant si tot funciona com si no. Descobreix-ne els secrets amb el llibre del programa Escolta el teu cos. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
És de nit quan s'escolta més endins. Però per què?
Perquè la nit és com més vestit. Sí, 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 sí.
És de nit quan arriben preguntes xoc.
Hola, vol dir que els funcionaris a aquestes hores estan escoltant la ràdio?
És de nit i de 12 a 2 quan s'escolta la nit dels ignorants 3.0. De diumenge a dijous i amb Xavier Solà.
Visca la ràdio, visca.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.